Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Saber et fa més lliure. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana presentem com la catequesi especial de Terrassa forma en la fe persones amb discapacitat psíquica. No només els parlem de Déu, sinó que també ho lliguem a les seves vivències, explica la directora d'aquesta catequesi, Anna Salvador. La catequesi especial ha permès formar nens per rebre la primera comunió i també adults per rebre la confirmació.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel, una forma de ser. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anuncidats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez tornaran a obrir línies cada dia a Ràdio Estel per respondre a tots els teus dubtes sobre salut. A partir del proper dilluns 4 de setembre, la consulta, de dilluns a divendres a 12:45 del migdia. Truca'ns i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, la consulta a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Míriam Subirana. L'expresidenta de l'associació Brahma Kumaris, escriptora i pintora, ens presenta el seu llibre Serenidad Mental. Ens hi proposa la pràctica meditativa com a eina per prendre millors i més lúcides decisions. Míriam Subirana avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Avui tenim el gust i l'honor de comptar amb una persona de primeríssima fila, concretament la Míriam Subirana, que tracta molt sobre la serenitat mental, que és un problema que tenim els occidentals i que ella mira de pal·liar-lo a través d'aquest llibre, que se'n diu també Decidir amb lucidesa. I, per tant, com cada setmana, doncs procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal? Bon dia, Míriam. Com estàs?
Bé, contenta de poder compartir sobre aquests temes tan necessaris.
Doncs vinga, comencem. Què és crear l'umbral de les poques limitacions?
Caram, tu, comencem a la profunditat, eh? L'umbral de les poques limitacions, és a dir, hi ha limitacions externes, limitacions físiques, però també hi ha limitacions internes mentals. Aleshores, es tracta de trencar o d'anar més enllà de les pròpies autolimitacions. Quan dic no puc, doncs en realitat potser sí que pots, però tu t'estàs limitant a tu mateix.
Què és decidir amb lucidesa?
Estem decidint constantment, i decidir amb lucidesa és decidir des de la veu de la saviesa interior.
Per què la depressió serà la segona malaltia dintre de 10 anys si no és més que sofre del cervell que es perd?
Perquè la gent té masses pensaments negatius, ha desconnectat del seu nucli vital, de lo que li dona vida, i aleshores entra en un estat depressiu.
Necessitem claretat per discernir la llum?
Sí, evidentment, sense claretat no pots discernir la llum, entenent la metàfora de la llum com la claretat de veure què és el que m'està passant, què els hi passa als altres i quins són els passos que haig de donar.
El teu inici va ser la contemplació cristiana?
Sí.
Els indis s'estableixen de seguida on sigui amb tal de marxar de la Índia. I tu parles de que si els indis se'n van fora... I jo, que conec una mica la Índia, et puc assegurar que el que pot se'n va.
A veure, a la Índia ha crescut molt la classe mitjana, que abans no hi havia classe mitjana, i aquesta classe mitjana que accedeix al telèfon mòbil, que accedeix a internet, que accedeix a les notícies internacionals, que parlen anglès, doncs aquests són els que volen marxar.
El Guru Maharaji, amb dues paraules, que ens pots dir aquest bon senyor?
Maharaji és el que va ensenyar la meditació transcendental. I ell donava un mantra individualitzat per cada persona.
Ja saps el que els hi va cobrar els Beatles, no?
Sí, sí, sí. Vull dir que no, jo mai l'he seguit ni mai em va donar un mantra, perquè jo crec que tenir un mantra que no és en la teva llengua materna i que no és en la llengua amb la que tu penses és una mica surrealista, és una mica fora de lloc. No crec que per arribar a Déu necessiti parlar un llenguatge que no és el meu.
Quantes classes de ioga hi han?
Moltíssimes. Moltíssimes classes de ioga. Hi ha el ioga de l'intel·lecte, el ioga de la devoció, el ioga físic, que és el hatha ioga, que és el que es coneix més, el jnana ioga, que és el del coneixement, el kundalini ioga, que és el de l'energia. Vull dir, hi ha molts tipus de ioga.
Oi que no hi ha una sola veritat, segons tu? Però jo em sembla que la comparteixo. Hi ha una sola veritat, sí o no?
A veure, jo crec que és relatiu. És a dir, de quina veritat estem parlant. És a dir, jo crec que hi ha un Déu, que no hi ha molts déus. Per tant, això és una veritat. Però el teu camí cap a Déu i el meu camí cap a Déu, els dos són veritables i, per tant, són dos veritats diferents per accedir a aquesta veritat que ens uneix a tot, a tots.
El que veus i invoques es pot convertir en realitat?
Algunes coses jo crec que sí. Inclús Jesús ho va dir a la Bíblia, no? Demana i se us serà donat.
Les teves decisions creen la teva realitat?
No completament. Les meves decisions incideixen en la meva realitat, però el que tu decideixis ara, com que ara estic amb tu, també crea la meva realitat.
Hi ha teràpies que et porten a canviar els teus mobles interiors de lloc?
Sí, això ho dic en el llibre, que és una teràpia que l'únic que fas és moure els mobles, però ni els canvies, ni els treus, ni et desfàs d'ells. L'únic que fas és remoure per dintre.
Per tant, vius en un món creat per les teves preguntes.
Sí, això és un altre tema. És a dir, que segons el que et preguntes, allà arribaràs. Si jo em pregunto per què m'ha passat això, doncs entro en un sentiment de culpar els altres i de jo ser víctima i màrtir. En canvi, si jo pregunto què podem fer per avançar, doncs estic buscant solucions i avançar.
Què és el procés de discerniment?
A veure, per exemple, Sant Ignasi de Loyola parla del procés de discerniment. Jo aquí en el llibre el que parlo del procés de discerniment és tots els passos que et porten a veure amb més claretat per discernir la llum de la foscor, la falsedat de la veritat. A vegades et creus coses que en el fons són falses, però com que te les creus, tu les fas veritat. Per tant, el procés de discernir és, pel que diuen els hindús, desfer-se del maia, de la ignorància, d'allò que no és però que a tu et sembla que és.
Quan et sents pressionat, no ets lliure, oi?
No, perquè sembla que les pressions et dominen i estàs sota el domini de les pressions.
Ets tu qui permets que l'exterior exercici pressió sobre la teva obra, sobre tu, més que sobre la teva obra?
Sí i no. És a dir, si estem parlant de pressió emocional, evidentment, si jo estic en una relació tòxica que genera molta pressió, doncs jo permeto que exerceixi aquesta pressió perquè jo estic allà. Jo podria donar un pas i sortir, però a vegades és més complicat que això. El que jo plantejo en el llibre és que fem una revisió de quines són les creences que sustenten el que ens sentim pressionats.
La pressió per compromisos econòmics és la més freqüent, no?
És una d'elles, és a dir, a vegades ens hem enganxat, què sé jo, a pagar una hipoteca i quan la situació era una i ara la situació és una altra i, per tant, tinc una pressió econòmica per complir el poder pagar aquesta hipoteca, perquè si no em quedaré sense el pis.
Què és la llei del desapego?
És el fet de, a veure, el desapego, el desaiximent, el no enganxar-se a les coses. Vol dir que finalment, tots ens hem de morir i totes les coses físiques que m'envolten jo no les portaré amb mi a la mort. Per tant, si jo entenc que això és llei, que al final tot allò a lo que m'he enganxat resulta que ho hauré de deixar anar, si visc ja amb aquesta consciència de que res és meu, encara que jo, diguéssim, ho faig servir, la terra no és meva, però jo la faig servir, aleshores viuré en un estat de liberació i llibertat interior més gran.
Què és la llei del karma?
La llei del karma és de l'acció i la reacció. I és una llei de reciprocitat que no és immediata. És a dir, si tu fas mal, tard o d'hora et tornarà el mal. Però no per la persona que li has fet, igual per una altra situació que t'ocorreixi. Per tant, és una llei que per mi explica el boomerang que et torna a tu. El que tu dones et torna a tu. Si tu dones somriures, rebràs més somriures. Si tu dones pau i amor, rebràs més amor i pau. No necessàriament, repeteixo, de la persona a qui tu li dones, sinó que la vida et cuidarà quan tu la cuides.
Quan et deixes portar amb una reacció emocional?
Quan estàs molt apagat, parlant del desapego i l'apego i del lligam i el quan estàs molt lligat a la responsabilitat o a aquella emoció o a les teves expectatives que no es satisfan en aquell moment, aleshores et deixes portar per la reacció.
Parles de les distraccions, també, Endo.
Sí, perquè considero que estem molt distrets i que, de fet, ens distraiem per evitar el patiment, per no afrontar converses difícils, per no fer el que realment ens toca fer i anar-ho posposant, i aleshores ens anem distraient amb jocs, amb videojocs, amb televisió, amb converses innecessàries.
Connectar per connectar, explica això.
Connectar vol dir desconnectis de tot allò que et distreu i connectis amb lo essencial.
Tens veus internes que et parlen. Aviam, explica'ns una mica això.
Clar, tens la veu del jutge interior que et diu, ui, cuidado, això no ho facis, això tampoc. Tens la veu de l'artista que és creatiu, que és atrevit, que té ganes de trencar esquemes i trencar barreres i ser supercreatiu i dir el que pensa. Tens la veu del que és responsable, que diu, ara això no ho toca, ara això no ho diguis. Tens la veu del que culpabilitza. I tens la veu de la intuïció, que desafortunadament no hi confiem suficient i no l'escoltem suficient. Aleshores fem cas a totes aquestes veus internes, però després també hi ha la veu externa, que encara que els pares s'hagin mort o els avis s'hagin mort, sembla que encara ens donen instruccions i ens diuen coses. Per tant, són veus externes que hem interioritzat.
Què és un sabotejador interior?
Doncs tu dius, mira, aquesta setmana faré exercici cada dia. Aquesta setmana deixaré de menjar dolços i pa. I al cap d'una estona, quan ja toca menjar o toca fer l'exercici, ai, quina mandra, no, total, tampoc, no passa res, ho podem fer la setmana que ve, bueno, millor que esperem a l'estiu, bueno, total, si no faig exercici avui tampoc passarà res, i tu mateix vas en contra dels teus propis propòsits, i això és el sabotejador intern que saboteja els teus propòsits i la teva voluntat.
Què són les creences per tu?
Jo crec que hi ha diferents nivells de creences, diguéssim. Que jo crec que si no faig això, em poden fer mal. Que si no presento aquesta feina que m'han encarregat a temps, que em faran fora. I això són creences del dia a dia, connectades amb les accions i amb les relacions, però després hi ha creences relacionades amb la cosmovisió del món. com veig jo el món? Com una amenaça, com un camp de lluita, com un camp d'oportunitats? Com em posiciono jo de cara al món? Quina creença tinc referent al món? I després hi ha les creences sobre l'eternitat, sobre la mort, sobre després de la mort, sobre Déu. Vull dir que hi ha molts nivells de creences, i sí que en el llibre en parlo, perquè les creences determinen molt el nostre discerniment i les coses que fem i que pensem.
Tu pots transformar?
Sí, jo puc transformar en la mesura que, si posem l'exemple de l'ou i el pollet riu un moment que trenca la closca i surt. L'oruga arriba un moment que trenca el capullo i surt com a papallona. Aleshores, i la serpent que s'ha de desfer de la vella pell passa entre dues roques, pateix, però que és això que li rasca, li treu la pell vella i surt la nova. Són diferents maneres, són metàfores d'accions que podem fer per transformar. Ara, jo puc incidir en el que diríem és la zona d'influència, allà on jo influeixo. Jo no puc transformar el vot als Estats Units i que hagi sortit el Trump, però sí que puc transformar en la meva realitat quotidiana, en el meu entorn i, sobretot, la meva actitud cap a la vida, si veig el got mig ple o mig buit.
La culpa és molt lletja i no la vol ningú.
No, però estem molt condicionats per sentiments de culpa i aquestes veus internes que parlàvem abans. Doncs, em deia una senyora, una àvia, és que si no estic amb els nets em sento culpable, però quan estic amb els nets sento que no estic fent el que a mi m'agradaria fer, que és anar amb les amigues i tal, i llavors se sent culpable fent una cosa o una altra. Per tant, arriba un moment que decideixis el que decideixis, aquesta veu de la culpa és com si estigués enganxada a dintre. I ens n'hem de desfer i hem de prendre decisions responsables. Si estic aquí, estic aquí. I si estic allà, estic allà. No, que si estic allà vull estar aquí, que si estic aquí vull estar allà. Llavors sempre em sento culpable malament.
Què és gestionar energies?
A veure, aquí quan parlo de les energies, en el llibre parlo de l'energia mental, de l'energia emocional, de l'energia corporal, i jo penso que si tots els pensaments negatius que tenim i pensaments innecessaris, pensaments inútils i pensaments debilitants es convertissin en electricitat, tindríem molta electricitat gratis, perquè és que tenim molts d'aquests pensaments. Aleshores, gestionar energia és la mateixa energia en què tu crees pensaments, canalitza-la cap a una finalitat més positiva, més constructiva.
Disfrutar el present i esperar el pitjor. Molt dràstic, no?
No, jo crec que no és lo positiu, això. Jo no ho faria, és a dir, jo crec que sí que has de gaudir del present i confiar que el millor és el que vindrà. Bueno, si esperes el pitjor és perquè potser, el que dèiem de la llei del karma, has malmès, has fet alguna cosa i aleshores penses que per algun costat t'enxamparan.
Xatxara mental, què és això?
El bla, 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 bla. Bueno, ara no sé si fer això aquí, no sé si anar allà, aleshores no sé què m'ha dit, i aleshores què pensaré, i ai, que estic molt cansada, i aleshores potser és massa tard ara, no sé si tindré que trucar-lo o no, i tot això és xatxara, bla, 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 bla. I és que la ment no para.
Cap a on volem anar?
Cap a on volem anar? Cap a la nostra llum. I això és el que cada un s'hauria de preguntar. Cap a on vas, tu? Cap a on vas? Quin és el camí que estàs seguint interior? I cap on volem anar? Cap a el que ens dona vida, cap a el que ens dona força.
Resoldre conflictes, quins?
Primer, els conflictes de les diferents veus interiors. Entre el meu jutge, el meu artista, la meva veu responsable, la veu que culpabilitza, la veu de la intuïció... Tot això genera com un conflicte que vull estar en la llum, però hi ha una part meva que m'enganxa a l'oscuritat, a la foscor. Aleshores, aquests són els primers conflictes a resoldre, els conflictes interns entre la voluntat i la immediatesa emocional.
Ningú pot fer-te sentir sense el teu permís.
Això sí, això crec que profundament amb això. És a dir, si tu et sents com et sents és perquè tu has absorbit aquell sentiment.
Què és l'intel·lecte?
És la capacitat de raonar, analitzar, sospesar, jutjar. Aleshores, diguéssim que la ment té molts pensaments i l'intel·lecte és el filtre, que moltes vegades no filtra i aleshores diem disbarats i fem disbarats.
La ment genera pensaments constants? Pensaments sí. Constants?
Sí, mentre somiem, mentre dormim, mentre estem desperts.
Què són els hàbits, a part d'actuar, segons ells?
Els hàbits són aquelles característiques o patrons de comportament que tenim interioritzats i que fan que un es comporti en certa manera perquè aquest és el meu hàbit. El perill està quan jo m'identifico tant amb el meu hàbit que ja deixo de ser jo i sóc els meus hàbits.
Sí, quan llegim, meditem molt, podem acabar sense llegir el llibre perquè el tenim que allargar molt, no?
A veure, jo crec que cada capítol et dona llum sobre un aspecte diferent que ja els hem estat mencionant amb aquestes preguntes sobre les pressions, sobre la ment, sobre el discernir, sobre les distraccions. I és millor llegir 5 frases i interioritzar-les que no empassar-se el llibre i no haver practicat res.
L'atenció la tenim tots, però de vegades es perd. A mi em passa, concretament.
Sí, es perd perquè tenim molts estímuls, rebem massa input, massa estímul extern.
Concentrar-me és vital per aprendre. Això és una frase teva.
Sí, concentrar-me. Si no estic concentrada, els conceptes, les idees, els aprenentatges em passen de llarg com un frisbee que passa per sobre el cap i se'n va i no ho interioritzo. Per tant, per concentrar-me, m'ha d'agradar la matèria en la que em concentro, haig de tenir la voluntat ferma i haig de ser capaç de no distreure'm.
A l'inici de la meditació aprens primer a relaxar-te, no?
Sí, és molt important, perquè quan relaxem, obrim. Si jo tanco el puny, està tens. Si obro el puny, es relaxa. Només puc meditar des d'una estança interior relaxada.
No podem imposar als nostres fills ni a les persones estimades que visquin i engendrin una realitat com a nosaltres ens agradaria. Això ens ho dius, tu.
Podem inspirar, podem motivar, podem mostrar amb l'exemple, però realment no pots obligar a la gent a fer el que tu vols que facin.
T'acceptes a tu mateix, quin remei, no?
És un remei molt saludable perquè moltes vegades no ens acceptem. Ai, això per què ho he fet? No ho hagués hagut de fer. Per què ho he dit? No ho hagués hagut de dir. Tot això són frases que un es diu a si mateix perquè no s'accepta i no accepta el que fa i el que és.
Tolerància, perquè no n'hi ha gaire. Hem de tenir-ne, no?
Perquè confonem aguantar per tolerar. I jo crec que tolerar és comprendre l'altre. I no és aguantar com anar posant llenya al foc i després explotar. Sinó la tolerància és comprendre la llibertat de l'altre, l'espai de l'altre, i si no comprenc les seves idees, com a mínim, respectar, l'espai de respecte.
Acceptar els altres és difícil o costa?
Si t'acceptes a tu mateix, et serà més fàcil acceptar els altres.
Els teus pensaments dominants, això és que atrauràs a la teva vida els pensaments dominants?
Sí, és a dir, el que més domina la teva vida de pensaments és finalment la realitat que crees. Si els teus pensaments són deprimits, són negatius, són de culpa, doncs això és el que sents i atreus.
Convertir-te en un imant és difícil, no?
No, és canviar el que dèiem abans, gestionar les energies. Canviar les energies cap a positives i tenir un imant cap a la positivitat, el que engendra vida, el que m'agrada, el que estimulo, el que em motiva.
Bueno, doncs molt bé, doncs fins aquí. És un llibre que ens ajuda a retrobar-nos a nosaltres mateixos per les coses més senzilles de la vida. Llegiu La serenitat mental, Decide con lucidez, de Míriam Subirana. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies i els millors desitjos per tots. Thank you.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.